Bona tarda, són 6:45 i això és Tal com som. Us saludem des dels estudis del Centre Cívic de la Vila Urània, avui en un programa especial, on podrem aprofundir en la figura de Josep Comas i Solà, un personatge d'època, polifacètic i increïblement interessant, un referent de l'astronomia mundial, un savi d'esperit llibertari. Avui se'ns han alineat els astres. Aprofitant que fem el programa des de la mateixa Vila Urània, la casa d'en Comas i Solà, convertida en un centre cívic i que enguany celebrem el seu 50è aniversari, la Montserrat dedicarà el seu espai setmanal d'efemèrides a glosar la figura del personatge. En l'espai de conversa traurem les cadires al carrer i xerrarem sobre el personatge. La Maria Goretti ens portarà una interessant entrevista a la Maria Mercè Argüelles, filla d'una neboda d'en Josep Comas i Solà. Finalment, l'Anna, com cada dilluns, ens farà la seva secció que porta el nom És impossible avorrir-se amb l'agenda de l'Anna, amb les millors coses per fer aquest desembre i aixecar el cul del sofà. Vinga, doncs, preparats, preparades? 5, 4, 3, 2, 1, ens enlairem!
Us sona aquesta música?
Una mica, sí. Odissea...
Sí, anem bé. És 2001, una odissea en l'espai. Perquè justament fa 50 anys d'aquesta pel·lícula i aquesta era la seva banda sonora. Aquesta pel·lícula va revolucionar el món de la ciència-ficció, però 100 anys abans hi havia nascut un home que va revolucionar el món de la ciència i que va impulsar la fotografia i el cinema, però aquests aplicats a l'astronomia. Estem parlant de l'astrònom català Josep Comas i Solà, que va néixer tal dia com avui de fa 150 anys. Felicitats i donem gràcies per tot el que ens va aportar. I com aquest nen que feliçment estava cantant, ell era molt feliç contemplant els fenòmens del cel i amb 15 anys ja va estudiar un meteorit que va caure a prop de Tarragona. Entre altres coses va descobrir dos cometes, un que porta el seu nom, 11 asteroides, un anomenat com la nostra ciutat, Barcelona, i va fer grans estudis de Mart, Júpiter, Saturn, estels dobles, la Lluna i el Sol. Tant des de casa seva, Vila Urània, espai on avui estem, com a l'Observatori Fabra, del qual en va ser el seu director. Però és que més enllà de l'astronomia, va ser cofundador del Real Automòbil Club de Catalunya, el RAC, arribant a adquirir un dels primers cotxes a motor d'explosió de Barcelona. Penseu que el 1890 va circular el primer d'aquests cotxes, patentat per en Francesc Bonet. La gent parlava d'un carro que tirava sense cabans. Trobant aquesta notícia, Víctor, m'he recordat de tu, de que t'estàs traient el carnet de conduir.
Això mateix, d'aquí mitja hora, ben bé una hora, quan acabem el programa, aniré a fer les pràctiques. I el divendres tinc l'examen de conduir.
Segur que aquest programa et donarà sort.
Això espero.
I en el 1908, en Josep Comas i Solà va ser cofundador de l'Associació de Locomoció Aèria ALA, sent dels primers que va volar en avió. Però molt abans de que s'inaugurés, i això és molt abans de que s'inaugurés l'estació de França el 1929, tot i que la línia ja es va dissenyar i posar en marxa el 1862, abans que ell nasqués. Ara anem a veure si us sona aquesta altra música que us acabo de posar.
Aviam. Aquest piano... Pues no me viene nada, eh?
Una sèrie de televisió que es va fer molt famosa, justament relacionada amb l'astronomia.
Doncs no ho sé.
Doncs estem parlant de la famosa sèrie Cosmos. Que estava presentada per el senyor Carl Sagan, un gran divulgador del món de l'astronomia. Però és que abans de que en Carl Sagan divulgués l'astronomia, teníem en Josep Comas i Solà, que ell va tenir un gran interès justament en fer això, en fer arribar la ciència i en particular l'astronomia a tota la societat, publicant articles a La Vanguardia, en revistes científiques, quan encara no teníem ordinadors per escriure, fent conferències, organitzant visites a l'Observatori Fabra i al que teniu a casa seva a Vilaurània, a més de fer divulgació a través de la ràdio. Aquí l'Anna segur que hagués dit aneu a l'Observatori Fabra amb alguna d'aquestes conferències que està organitzant en Josep Comas i Solà. Per què va ser, digue'm.
Això per suposat. Segur que l'agenda de l'Anna, de l'època, segur que sortia.
Exacte. Perquè va ser, a més, el promotor de la primera ràdio d'Espanya, Ràdio Barcelona, anomenada EAJ1. I mira, justament avui estem inaugurant la primera emissió de ràdio a l'espai on ell va viure i on va fer gran part dels seus descobriments. D'això estem parlant de l'any 1924, període en què s'introdueix el micròfon i que això va ajudar a millorar la música. A les gravacions de música. Per cert, sabíeu que el primer fonògraf més gran del món el va idear una dona?
Ah, doncs no ho sabíem.
Doncs sí, era la senyoreta Ockotzing, filla d'un ric fabricant de maquinària de Filadèlfia. Gran aficionada al fonògraf i tan intel·ligent com un enginyer, deia l'article que vaig trobar, fent un descobriment més personal aquests dies. Perquè resulta que he descobert aquests dies que la meva besàvia va ser una cantant d'òpera reconeguda en l'època d'en Josep Comas i Solà.
Vaja.
I que va arribar a cantar diverses vegades al Gran Teatre del Liceu, al voltant del 1897. Es deia Blanca de les Nieves Calza Gigón i el meu pare li deia Abuelita Blanca. En canvi, artísticament, es feia dir Enriqueta Bianchini o Bianca o Blanca de les Nieves. Potser, qui sap, en Josep Comas i Solà la va conèixer i fins i tot potser la va arribar a escoltar.
Montserrat, i tu saps qui va ser la primera veu, el nom de la persona de la primera veu que es va sentir a Ràdio Barcelona?
Mira, aquests dies buscant-ho sí que ho vaig trobar, és el d'una dona, però ara he oblidat el seu nom.
Anna Sabaté, em sembla que es deia.
Podria ser. A més, és molt divertit perquè si ho busques per internet ja està gravat el primer programa i fins i tot ja en les pífies del primer programa. Potser en el futur algú escoltarà això que estem gravant ara i dirà, mira, aviam quantes pífies van fer aquests en el seu primer programa.
Segurament. Si busques a Anna Sabaté a Google surt una imatge molt bonica d'una dona sentada en una taula amb uns auriculars, amb un vestit així d'època i que és la primera persona que va fer la primera emissió que es va sentir ràdio a Espanya, entenc jo, va ser l'Anna Sabaté. Doncs moltes gràcies, Anna, ha sigut molt interessant. Ai, moltes gràcies, Montserrat.
Gràcies a tu, Víctor.
Aquí hi ha hagut un creuament de cables, sí. Això ja no podeu sortir. Però ha sigut molt interessant, hem pogut sentir moltes coses d'en Comas i Solà que anirem aprofundint després de la publicitat.
Deixa'm que t'expliqui allò que revolucionarà el diàleg, The Control Crab Telephone. Tots els països han aplicat aquesta mesura. Els telèfons tindran un xip incorporat que quan estiguin encesos més de 30 minuts et donarà una enrampada. Aquesta mesura ha estat aplicada per la poca comunicació que els humans estan tenint entre ells. Hi haurà molts models, però aquest és el que menys mal et farà. Prova-ho i et convencerà. No oblidis, The Control Crab Telephone.
Des de l'any 2000, 38.000 persones han perdut la vida al mar, fugint de la violència i de la guerra. 559 persones han perdut la vida durant aquest 2018. 38.000 persones, 38.000 històries, 38.000 esperances i projectes de vida truncats. Durant els últims 3 anys, amb la vostra ajuda, Proactiva Open Arms ha pogut salvar 59.395 vides a alta mar. Ajuda'ns a tancar l'aixeta. Entre totes podem aturar-ho. Si vols col·laborar, entra a www.proactivaopenarms.org. Bé, doncs estem aquí als estudis de Vila Urània i arriba la molt esperada secció de la Hemeroteca. Hem tirat enrere i hem anat a un dia com avui de 1893 per saber més coses de l'època en què va viure en Comas i Solà. Saludem a la Maria Goretti.
Hola.
Hola, Maria. A la Montserrat.
Hola, bona tarda.
Hola, Montserrat. I a l'Anna Jiménez per conversar d'aquests aspectes curiosos. Hola, Anna.
Hola, Víctor, què tal?
Bé, tu com estàs?
Bé, cansada.
Sí, ens has portat moltes coses a l'agenda.
Sí, moltes coses.
Molt bé. Doncs, per saber una mica més de l'època, vosaltres hem estat mirant la Hemeroteca de La Vanguardia. Vosaltres sabríeu dir-me què costava un diari de l'època?
Pessetes. No, jo no.
Pessetes?
Home, cèntims.
Cèntims?
Però la moneda, la pesseta.
Mira, jo justament, com us comentava, que aquests dies he descobert que la meva besàvia era una artista reconeguda, en aquests articles he vist el preu del diari El Independiente de Canàries i justament posava que la subscripció per un mes, que això m'ha fet gràcia que fos d'un mes, era de 1,25 pessetes, en canvi a la província era de 1,50 pessetes, però si t'agafaves un número suelto eren només 10 cèntims.
Com ara?
Efectivament, La Vanguardia de l'època costava 10 cèntims.
Que si ho passéssim a euros ja ni es veuen.
Ni es veuen. Clar,
jo, bueno, eren 10 cèntims de pesseta, no
de
10
pesseta,
cèntims d'euros.
Això, per això.
La gent es llença al terra, sí, no n'hi vol això.
Sí.
I quins anuncis creieu que sortien a La Vanguardia de l'època?
Ui.
Pols de rentar.
Sí, bueno, sí, exacte, pols per la cara, com es diu això? Sabó. Bragueros.
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 Bragueros. Bragueros. I fajas. Sí.
I fajas.
I fajas.
Sí.
Bueno.
Banyes, sabeu que jo he treballat 5 anys d'una corseteria?
Sí?
Sí.
I què venia?
I he fet faixes ortopèdiques.
Ah, doncs sí. A l'època t'haguessis forrat.
Pues sí, a més se m'adonava molt bé.
Perquè la majoria d'anuncis són d'ortopèdies, de temes de faixes, de temes de, per curar temes
no,
d'hèrnia.
Però és que a més les faixes aquestes no haurien ser aquella època ortopèdiques, les barnilles anaven totes les dones amb barnilles.
Amb barnilles, sí, però per anar,
clar, jo crec que ho necessitava.
Perdoneu. Barnilles? Que sí. Són barnilles?
Barnilles són...
Per anar amb una cintura ben afinada.
Sí.
Ah!
Però això tampoc fa tant temps, eh? O sigui, fa 15 anys ja es feia servir, jo l'he fet a mida. O sigui,
però d'aquella època també és... Els anuncis eren molt de bicicletes, això m'ha sorprès també en aquest recull que he trobat aquests dies. Hi ha, per exemple, les bicicletes, les Osmonde, però després m'ha fet molta gràcia perquè hi havia les bicicletes superiores, les Monier, que clar, els oients no podran veure, però vosaltres us puc ensenyar.
Ui, un
que
tàndem.
És un tàndem, que anava a quatre, no?
A quatre.
Pues, sí. Això està de moda ara, sí. O sigui que no,
com si fos un autobús, ja.
Els almacenes del siglo, que eren uns almacenes molt coneguts.
I tant, i tant. Venien... Jo sense ser d'aquella època també els conec.
Els coneixes?
Sí, i tant. Pues,
eren molt coneguts. Deurien ser, imagino jo, com un Corte Inglés de l'època o alguna
cosa
així.
I eren els que estaven a les Rambles,
sí,
no?
Sí.
Que després van ser els Capitol.
Venien velocípedes. Que són aquestes bicicletes amb la roda de davant més gran.
Ah, sí?
Ah, sí, sí, sí.
Doncs
sí.
Venien velocípedos, venien proxinoscopos.
Això ni idea,
i manopanes, que són tot de temes artilugis increïbles. Bueno. Els manopanes són com caixetes de música.
Ah.
I els proxinoscopos són una espècie...
Els manopanes aquest no té res a veure amb les bicicletes.
No té res a veure. Bueno. No, allà venien de tot, com a Corte Inglés, vaja,
sí,
saps?
Sí, sí,
allà podies trobar de tot. Vosaltres creieu que hi havia la loteria de Nadal?
En el segle?
Sí. No, en el segle no.
Jo estic segura que sí. No
en el segle XIX.
Ja, jo crec que sí, això deu...
Participació.
Bueno, esclar, no ho sé.
Efectivament. Hi havia la loteria de Nadal. Hi ha una botiga que deia, un anunci que diu... Últimos días, gran regalo, mantas de lana, alfombras. Es deia la botiga Pau Coix. I deia que regalaven talón billete del número 40.898. Apunteu-vos el número.
Ah, és un bon número, eh?
Apunteu-vos el número que aquest any toca.
És bonic,
que l'havies de... Que et donaven una participació a la tenda que es deia Pau Coix.
Home,
no sé si seria una ortopèdia
no,
també. No,
sí, no, segur, això no... Pau Coix no.
Bueno, és una tenda que venien mantes de lana i alfombres.
Bueno,
llavors, doncs sí, a l'època també hi havia loteria. Doncs, bueno, ja hem après una miqueta més de com es vivia en aquella època, que es venia, no, amb els anuncis.
Curiositats.
Sí, curiositats, amb aquestes coses. I ara la Maria Goretti, per saber més sobre aquest personatge interessant en Comas i Solà, avui tenim entre nosaltres una visita molt privilegiada, oi?
I tant.
Sí?
Sí, sí, sí.
La presentem?
La presentem, Víctor.
Molt bé. Hola, Mercè.
Hola.
Què tal?
Molt bé, molt bé.
Maria Mercè Argüelles, sí? Que és la neboda, la
veure,
filla...
És complicat.
De la neboda... No, explica'ns-ho tu.
Ara li anirem preguntant tot això.
La Maria Goretti ho sap molt bé.
Bueno, a veure, d'entrada et tutejo, perquè tu i jo ens coneixem de fa molts anys, eh?
Sí.
I d'entrada també t'agraeixo que hagis volgut participar en aquest programa, que és de cloenda del curs de ràdio que s'ha dut a terme durant aquest trimestre amb en Raül Gallegos al front, i que és la primera gravació de ràdio que es du a terme des de l'estudi del Centre Cívic Vila Urània. O sigui, que és un
honor
històric, eh? Has participat. Bueno, a veure, t'hem convidat perquè en aquest programa pel teu parentiu amb en Josep Comas i Solà. Volem saber aspectes que no surten a internet, aspectes familiars, diguéssim. I per tant, com deia abans el Víctor, situem-nos en el parentesc. Una besàvia teva, uh-huh, va tenir 4 fills.
Efectivament.
De 2 marits diferents.
Sí.
Un d'aquests fills és en Josep Comas i Solà, familiarment anomenat...
Pepe. El tio Pepe, el tio a casa. Pepe.
En Josep Comas i Solà era germà de la teva àvia Júlia Montserrat.
Sí.
Anem bé.
Júlia Montserrat i Solà.
I Solà, exacte.
Sí.
I tu aquesta àvia la vas conèixer?
Ui, molt. Sí, sí. Aquesta àvia no només la coneixíem, la tractàvem molt, esclar, diguem que va viure fins bastants anys, jo era bastant gran quan va morir, però aquesta senyora ens reunia a tots, moltes vegades a la Rambla Catalunya, al seu pis, on moltes vegades havia anat també el seu germà de visita, i encara era com un centre familiar. I després a l'estiu anàvem tots a passar molts mesos, com es feia abans, aquelles vacances de 3 mesos, amb una masia...
A Baranejar.
Sí. Una masia que està entre Valls i Picamoixons. I allà hi havia anat en Comas i Solà també, perquè allà per observar el cel és fantàstic, perquè hi ha zero pol·lució lumínica, zero, perquè no hi ha més que la masia al mig, tot de camps i tot.
Lloc perfecte.
I quan, per exemple, no hi ha lluna, i fa un normal, com fa molts dies de l'estiu, unes nits que jo no he vist enlloc una cosa així. Llavors, ell, quan hi anava, els seus nebots els explicava coses del cel. I llavors,
o sigui, que la teva mare... que era neboda, havia vist aquestes coses del cel.
Exacte.
Que li ensenyava el Comas i Solà.
Exacte. I sobretot la meva mare i un seu germà, el Ricard, això els agradava molt. I a nosaltres, els renebots, quan anàvem allà a l'estiu i feia una nit clara, ens feia posar estirats a terra, mirant el cel, i ens vam ensenyar totes les estrelles.
Això ho feia l'àvia?
Això ho feia...
Ho dirigia,
de fet, ho feia el tio. A veure, com t'ho explicaré.
El tio Pepe, però ja no hi era. Quan
no,
tu
ja no hi era, però d'aquí venia.
Exacte.
L'interès que tenia tothom, perquè
tota
ells ho havien après, el tio
seguia.
Pepe.
Exacte. Exacte.
Però és molt curiós, perquè jo ho trobo molt normal, conèixer les constel·lacions, perquè ho havia vist de petita, a resultes de tota aquesta cosa familiar. I ara em passa, que potser dic, ai, mira, Cassiopea, i la gent diu, què? Sí, allà no veus un triangulet cap aquí, cap allà. I la gent
bueno,
no ho veu. És que no ho veuen. Jo no puc entendre que no ho vegin. I a vegades em diuen, va, tu, perquè ets família d'en Comas i Solà, home, esclar.
Sí. Home, però és una gran sort, perquè de fet aquest home va tenir molt interès en divulgar el que era científic.
Molt,
eh?
Molt.
A veure, pel que jo sé, es va casar 2 vegades i no va tenir fills. Així que tots els seus descendents eren nebots, i això sí. Ho hem dit, eh? La teva mare... I llavors, amb el segon matrimoni, Comas es va casar amb Amèlia Sala, que vivia a la Vila Urània,
sí,
amb la seva germana.
Efectivament.
Llavors, aquesta Vila Urània, que és que familiarment vosaltres, la família, l'anomenàveu Torre de Sant Gervasi,
sí,
és la que ens trobem en aquests moments després d'haver estat remodelada per l'Ajuntament, sí, i transformada, sí, en centre cívic. Explica'ns una mica per sobre la gestació d'aquesta transformació, tal com tu l'has viscuda o la família l'ha viscuda, per sobre.
Us explico així molt resumit.
Sí.
Era la caseta, el que ara és la cafeteria, era la casa, i al voltant hi havia el jardí. i a sobre de la casa en un segon pis hi havia un observatori i ell des d'allà va descobrir molts dels asteroides des d'aquesta casa. Llavors, quan jo venia de visita amb la meva mare, que era una neboda, veníem a veure les vídues, dèiem les vídues, les tietes Amèlies. Una era Amèlia i l'altra no, però...
La té la germana.
Dèiem les tietes Amèlies. I les veníem a veure. I, esclar, per nosaltres era molt divertit, perquè vivíem en un pis, aquelles èpoques de la postguerra, no hi havia... Bé, hi havia arbres al carrer, però els veies de lluny, els arbres trepitjaves quan sorties al carrer les fulles. Llavors, venint a aquest jardí, era fantàstic. Llavors entràvem a dintre, hi havia l'Amèlia i l'altra tieta, sempre molt mudades... molt, com t'ho diria, molt com d'aquella època.
La casa era clara,
venuts,
era fosca?
No, tot era plena de bibelots, hi havia un piano antic, tot era com molt antic, amb tot de coixins, alfombres i velluts, i una mica polvoriento tot, saps?
I per contrast al jardí...
I en canvi, esclar, nosaltres entràvem, saludàvem i ràpidament sortíem a jugar al jardí.
Clar.
I el jardí era molt bonic, era tot amb pedretes... com era llavors moda, i en un racó hi havia un estany amb peixets i el que abans en algunes cases havia una verge de Lourdes, que com que ell era molt modern i no era gens religiós, allà de verge no n'hi havia, però hi havia una cova i amb els peixets i tot això, i nosaltres ens ho passàvem molt bé. I veníem amb la meva mare, que era neboda, a veure les
tietes. Les tietes Amèlies.
Exacte, les tietes Amèlies.
A veure, els nens en aquell moment, clar, éreu aliens el que representava socialment el senyor Comas, que de fet va tenir un enterrament, la història diu que va tenir un enterrament multitudinari amb el president de la Generalitat al capdavant i tot, i la guerra, bueno, va esborrar tot aquest creixement passat, però en canvi la família no. O sigui, la família això es mantenia?
Sí. O sigui, la família va mantenir sempre, a més, molt vigilant molt pel llegat que ell havia fet de la Vila Urània a l'Ajuntament. Perquè els primers anys, bueno, hi havia l'alcalde Porcioles, tot això de la cultura li relliscava absolutament. Llavors ell va fer la donació i això va estar abandonat molt temps. I clar, la família patia, perquè pensaven què passarà amb tot això. Va desaparèixer, no sé si, ara jo no sé, no voldria criticar ningú de l'Ajuntament, però bueno, fa molts anys es pot dir. Sembla que l'observatori es va com desmuntar, el telescopi també, bueno, tot va anar com molt a mal borràs. Però ja per anar directe, els últims ajuntaments doncs, sí, van voler parlar d'aquestes coses i junt amb els veïns molt actius, però molt, perquè aquí quan cada vegada que es deia es faran pisos, què dius ara, pisos, no pot ser, llavors els veïns venien aquí i venien senyores que deien això que no treguin, i venia una senyora, la palmera sobretot que no la toquin, sembla que la palmera pobreta sí que la van tocar, però bueno, vull dir que els veïns van sempre estar molt, molt a sobre, i després, com que hi va haver un parvulari un temps en aquí,
la sí, gent... precisament tinc una germana que va venir a aquest parvulari.
Veus?
Sí.
Doncs l'any 2012 va ser l'última reivindicació i van venir els nens, ja no era parvulari, però les mestres van fer venir els nens del parvulari amb guixos de colors, volem la Vila Urània... No... Bueno, va ser molt, molt maco, molt maco. I els veïns i tothom, vull dir que això
llavors,
va ser...
Sí, llavors això al final...
Entre la família i la gent es va poder mantenir i per això ara és el que és.
En Comas, a banda de ser un científic, tenia molt interès en què es divulgués la ciència.
Sí. Ell, mira, a La Vanguardia va fer, en total va fer com 1.200 articles de divulgació, i llargs i espessos, que ara no sé si els llegiríem, perquè allò era tremendo. Però és curiós perquè, pel que fa a La Vanguardia, per exemple, quan es va morir, l'inotipista de La Vanguardia, que abans componien lletra per lletra, paraula per paraula, la planxa per imprimir el diari, aquell senyor, tal com ho anava escrivint, anava posant les lletres, ho anava llegint, és clar. I quan es va morir, va fer una carta dient que estava tan... que ho sentia tantíssim, perquè allò que ell componia, que sempre s'ho llegia, que ho trobava tan interessant.
Oh,
que és veritat,
bonic,
és cert,
no?
Hi havia una carta.
Això.
Sí, i després, una cosa molt curiosa, quan es va inventar la ràdio...
Que li va interessar moltíssim.
Es va emocionar, perquè va dir, ara, això es podrà divulgar amb gent que no sap llegir, amb tota mena de gent. Ell creia molt en la ràdio. I a Ràdio Barcelona, com ho has dit tu, Víctor, molt bé, ell tenia un programa, no sé si setmanal o no sé quina freqüència, tenia un programa I una cosa molt curiosa és que hi va haver un eclipsi de lluna, sembla que va ser l'any 31, i va donar en directe l'eclipsi de lluna per la ràdio, que va durar entre 2 i 3 hores. Va donar en directe l'eclipsi de lluna, anant explicant.
O sigui,
bueno, va tenir molt èxit.
Un bravo pel científic, un bravo per la ràdio.
I tant.
Que nosaltres el anem seguint. Bé, doncs moltes gràcies, Maria Mercè, en nom de tot l'equip que fem aquest programa i que serveixi també per recordar en Josep Comas com aquell home encuriosit que es va fascinar pel món de la ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, Víctor.
Doncs la veritat és que ha sigut una conversa molt agradable,
i
que ens haguéssim quedat escoltant la Maria Mercè, perquè ens hem ficat molt, no, al paper i ens ha explicat molt el personatge.
I a més una altra cosa, Víctor, saps què em passa? Que ara, després de tot el que ha parlat ella, tinc ganes de baixar a l'exposició i veure totes les fotografies que han portat per veure la de l'època.
La veritat és que sí, la veritat és que donen moltes ganes. Fem un pas a la publicitat.
Molt bé.
I m'expliques el que tenim a l'agenda, Anna.
Sí, t'explico tot el que tinc a l'agenda, que a més és bastant interessant, em sembla.
Doncs molt bé.
Viatges Pruna us poden conduir a la lluna. S'obre el termini pel sorteig de 2 seients al transbordador Vilaurània.
Els guanyadors podran recollir una mostra de pedra de la lluna com a record.
Us podeu inscriure al web viatgespruna.cat. Viatges Pruna us poden conduir a la lluna.
Hola, com et dius?
Azul Guix Amazic.
No t'entenc, perquè és Amazic. T'ha dit, hola, sóc Amazic. Vols aprendre el seu idioma mentre et diverteixes jugant?
Sí!
Coaprèn és un joc per aprendre l'amazic i el català, fomentant la cooperació entre vosaltres, perquè us pugueu ajudar els uns als altres, jugant mentre en tingueu ganes.
Anem a jugar?
Coaprèn, cooperant i aprenent. Coaprèn, jugarem i res més. Coaprèn, finalment t'entendré. Coaprèn és el joc del moment.
Per acabar el programa d'avui, com cada dilluns, tenim la secció És impossible avorrir-se amb l'agenda de l'Anna, que ens porta activitats divertides per fer aquest mes de desembre. Bona tarda, Anna. Quina agenda ens has portat per aquesta setmana?
Bona tarda, Víctor. Vinc superemocionada i hi ha moltíssima informació per aquests dies.
Doncs explica'ns, què podem fer per passar una bona estona?
Bé, començaré amb cultura. Els llibres importen, del 21 al 24 de desembre a la plaça de Catalunya. Si t'agrada llegir, participa a l'intercanvi de llibres, porta un llibre embolicat, nou o de segona mà, i en rebràs un altre dedicat per a una altra persona. No t'oblidis de dedicar-ho, i explicar el motiu pel qual aquest llibre és important per tu.
Doncs em sembla una superbona idea, original i divertida, per anar a fer el dia 21-24, que són aquells dies allà que estan entre els prenadalis i no sé què,
sí,
doncs anar a fer una activitat d'aquestes.
Sí, a més portar els nens i tal, i inculcar-lo una mica el tema del llibre i la cultura, que està molt bé.
Quines coses més tenim?
Bé, continuaré cantant. Jo no, que si no plourà. Tots aquells que vulguin participar en un karaoke poden anar a IKEA els dies 21.
Espera, Anna. A l'IKEA a cantar?
Sí, Víctor, sí.
Explica'm
anar a l'IKEA el 21, 22 i 23 de desembre.
Jo m'apunto, eh?
I tant. I podeu guanyar un viatge a Suècia amb totes les despeses pagades. Sí, a Suècia. Vine i recull el teu passaport a Suècia, que l'aventura comença cantant.
Home, doncs jo segur que hi vaig. No sé si guanyaré, perquè la veritat no se'm dona gaire bé.
Home, però si vols, ens posem d'acord i podríem anar junts.
Bueno,
no?
Però és que tu tu, clar, tens les teves arrels aporten molt amb el tema de la cançó.
Segur que
guanyarà ella. Jo no sé si anar, no sé si anar amb la Montserrat. Jo no sé si ens guanyarà.
Vosaltres canteu i jo aniré al viatge. Te'n sembla bé?
A mi em sembla molt bé.
Bueno, anem tots al viatge. Així ens celebrem aquest primer programa de ràdio.
Ostres, sí.
Fet.
Sí, molt bé.
Ja si tots contents, eh?
Què tenim més, Anna?
Pues mira, queden moltes coses per dir, però mira, per als s'agrada ballar a l'Ut de Gas el dissabtes del 24 de l'11 al 29 del 12 a partir de la 1 de la matinada de Chandals. Són 10 músics que toquen els millors hits dels 70, 80, 90 i actuals. Amb ells, a l'escenari no podreu ballar de moure l'esquelet i de cantar fins quedar-vos afònics.
De Chandals? I no,
sí.
No haurem d'anar amb Chandals, no?
No, tu pots anar quan vulguis.
Ah. I és de gratis? O...
Sí, sí. Tot, sí? Tot això, totes les activitats i totes les agendes que sempre comento i parlo sempre són gratuïtes.
Si l'Anna sempre porta coses gratuïtes. Sí, és aquest és el xollo.
A veure,
el xollo.
Però amb Luz de Gas em sorprenia.
Sí, mira, però,
sí, perquè a més és un lloc petit.
Sí, però clar, a partir de la 1 de la matinada...
Acabarem ballant al carrer.
A partir de la 1 de la matinada és gratuït.
Molt bé.
Sí. I parlant de gratuït, també l'he portat un adhesiu aquí al Víctor, que clar, com la seva dona està embarassada... Pues llavors, perquè porti aquest adhesiu al cotxe si se'l treu avui.
Sabeu aquest típic adhesiu de bebé a bordo?
Pues això.
Doncs algo similar a això, un bebé supermono.
Ja tens el cotxe? I...
No, no tinc el cotxe. Ah, no,
jo
no tinc el carnet.
Jo t'he portat l'adhesiu, que també
de moment
és gratuït,
tinc el cotxe, l'adhesiu, la criatura que està allà encarregada... I ara em falta treure'm el carnet i el cotxe. Doncs
pues ja esteu, tens tot. Tens bé,
perquè,
dona,
perquè la teva agenda no surt cap cotxe així bé de preu, no? Doncs
pues no, ja t'ho diré.
No, els si cotxes no algun... acostumen a ser gratuïts, eh?
Bueno, sí, a vegades ja sí que ja sorteixo.
Bueno,
bé, bueno, ja, sí, ja ens en parlaràs, Anna.
Sí, 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 a mi surt alguna informació d'aquesta, no et preocupeu, que jo la dic.
Molt bé, Anna, aviam, quines coses més? Perquè si no us va el tema dels llibres, no us voleu anar a veure els xandals, i quines coses més podem fer?
A veure, també dir-vos que el 23, 24, 19 i 30 de desembre, a les 18, 19 i 20 hores, una seixantena d'actors i actrius de totes les edats expliquen el Nadal en veu pròpia. Això serà al Parc de Can Ginestes de Viladecans. Un cop finalitzi el recorregut, s'oferirà als assistents un got de brou calent o una copa de cava i un obsequi pels menuts de la casa.
Jo crec, Anna, que amb aquesta agenda que ens portes podríem dinar gratuïtament i sopar tots els dies de l'any, no? Tu creus,
només
o no?
Només penseu en lo gratuït, però,
no, clar, o sigui,
home, és que la vida està molt malament,
un got de brou calent, una copeta de cava i...
El regal per als menús de la casa, eh?
Ah. Però menuts, menuts, què vol dir? 50 anys no serveix com a menuts?
Aquí entraria jo, però no. Per als menuts, així, petitets, per als més joves.
Bueno, aquesta m'agrada. Aviam, què més? Què més tenim? Tenim alguna cosa més?
Doncs pues mira, per no allargar-ho més, això és tot per avui. Ja us vaig dir que portava molta informació, és que m'encanta Barcelona, és tan bonica i n'hi ha tantes coses per fer. Ens veurem el proper dilluns a la mateixa hora amb més agenda per a la setmana vinent.
Bueno, m'ha encantat totes les activitats que ens has proposat. A la que pugui anar aniré, jo us explicaré aviam si aquesta de Viladecans o la dels llibres, la setmana que ve us explico com ha anat. I doncs moltes gràcies, Anna.
I com de sempre, res. Gràcies, Anna.
De res, a tots vosaltres. Mateix ho poso a la recerca per al proper programa.
Molt bé, Anna, doncs arribem al final del programa d'avui. Per tots nosaltres ha estat un orgull poder fer aquest primer programa dedicat a Josep Comas i Solià des de la Vila Urània. Sembla com si s'hagués tancat un cercle que es va iniciar fa 150 anys amb la figura d'en Comas i Solà aquí a la Vila Urània i amb la ràdio, el nostre primer programa de ràdio. Ens agrada pensar que des de l'univers avui es somriu, veiem com a la Vila Urània es fa un espai social i cultural on s'hi fan moltes activitats i on un grupet amateur s'ha animat a fer ràdio. De fet, som hereus del somni i les iniciatives d'aquelles persones que es van atrevir a construir i a somiar una societat millor. Comas i Solà va posar el nom de Barcelona a l'univers i va contribuir a portar la ràdio a casa nostra. Va ser un gran astrònom i divulgador i va preparar el coneixement a les classes populars. Ara completem aquest cicle de 150 anys agraint a Vila Urània als veïns i les veïnes i concretament al Raül per tenir aquesta magnífica iniciativa de donar-nos la possibilitat de fer ràdio. Salut i fins dilluns que ve al programa Tal com som. If you wanna have a good time.
supersonic man out of you. Stop me now, I'm having such a good time.